Bona tarda, ara són les 2 del migdia. La Conferència Episcopal Espanyola alça la veu i es defensa dient que els abusos sexuals no són cosa només de l'Església, que van molt més enllà de l'àmbit religiós. I certament és així, molts abusos també s'han comès dins les famílies. Ens hem cansat, malauradament, en aquest mateix programa d'informar de pares que reiteradament han estat abusant dels seus fills i filles. Ara bé, que els abusos transcendeixin de l'àmbit religiós no és excusa perquè l'Església no hi posi remei, i per això avui el president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, ha reiterat el perdó a les víctimes i ha demanat reparar el dolor de totes elles. I és que recordem que l'informe presentat divendres pel defensor del poble al Congrés dels Diputats assegurava que uns 4,5 milions d'espanyols havien patit abusos sexuals, i d'aquests, segons una enquesta que incluïa aquest informe, només 440.000 s'havien comès en entorns religiosos. I aquesta és la dada que han qüestionat avui els bisbes espanyols, que s'han reunit per valorar el contingut d'aquest informe. Omella ha estat clar i ha dit que les xifres no corresponen a la veritat i demana, per tant, encertadament, al meu parer, deixar de banda de números i centrar-se en el que és verdaderament important, que és com s'atenen aquestes víctimes, centrant-se, per tant, en la reparació psicològica, espiritual i, si calgués, també econòmica. L'informe havia de ser un pas més per posar llum sobre aquesta xacra, però alguna cosa no s'ha fet bé del tot, quan qui ha alçat la veu també contra aquesta investigació del defensor del poble són les pròpies víctimes, que el mateix divendres, recordaran, van dir que és una altra oportunitat d'or perduda per l'Estat espanyol, amb un resultat que no garanteix els drets a la veritat, la justícia i la reparació, i que no garanteix tampoc la no repetició d'aquests abusos. Per tant, que en prenguin nota els seus responsables.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La resposta dels bisbes a l'informe del defensor del poble centra l'actualitat d'aquest dimarts, però tindrem temps per entrar al detall de més qüestions. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
I és que la falta de pluges és evident i el govern hi vol posar remei i atenció. Per això declara l'excepcionalitat per sequera a 23 municipis més. Són de les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, que depenen de la capçalera del Llobregat.
L'estat d'excepcionalitat, que ja es va declarar fa 2 mesos a la unitat Ter Llobregat, implica restriccions al reg agrícola, industrial i urbà. A més, es redueix la dotació mitjana per habitant i dia de 250 litres a 230.
I a Barcelona, el gimnàs social Sant Pau tancarà finalment el servei de dutxes per a persones sense llar per l'incompliment de l'Ajuntament en el pagament d'aquestes subvencions.
L'entitat ha anunciat que el servei de dutxes i canvi de roba no obrirà les portes a partir d'aquest mateix dijous. Els responsables del gimnàs lamenten que més de 200 persones es quedaran sense un dret universal perquè diuen que la ciutat no té capacitat d'absorbir aquesta demanda.
Avui, en aquest programa d'aquí uns minuts, parlarem amb la directora d'aquest gimnàs social Sant Pau per veure com afronten els treballadors les últimes hores d'aquest servei i si el tancament ha de ser imminent o encara hi ha esperança. Tot això en un dia on mirarem a Madrid, que avui s'ha vestit de gala. La princesa Leonor de Borbó ja ha jurat la Constitució, just el dia en què avui fa 18 anys. La cerimònia ha començat amb una arribada amb honors militars al Congrés dels Diputats.
L'hereva de la monarquia espanyola ha protagonitzat una jornada marcada per les absències de Joan Carles I i dels dirigents independentistes i republicans. No hi eren els tres ministres de Podem i Esquerra Unida, Ione Belarra, Irene Montero i Alberto Garzón. També absència destacada d'Esquerra, Junts, PNB i Bildu, que no han volgut mostrar la seva desafecció corona.
I sense necessitat d'haver jurat la Constitució, qui ja és oficialment reina, però en aquest cas del futbol, és Aitana. Bon matí, Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La de Sant Pere de Ribes ha fet història aquesta nit guanyant la pilota d'or. La migcampista blaurana ha agraït als clubs de la seva vida el premi, especialment al Barça. En categoria masculina, el guardó ha estat per Leo Messi.
Una Aitana que, per cert, avui serà el partit que juga la selecció espanyola contra Suïssa.
Partit de Nations League contra un rival al qual Espanya ja va golejar per 5-0 al setembre. La selecció vol continuar invicta a la competició després de la victòria in extremis contra Itàlia.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores, també per demà, dia de Tots Sants. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures han baixat, màximes avui entre els 15 i els 20 graus, i la nit de Tots Sants marcada per les temperatures de plena tardor. Glaçarà de forma feble en algunes valls del Pirineu i a l'interior es pot baixar temperatures tan sols de 5 graus i a la costa al voltant dels 12 o 13 graus aproximadament. Aquesta tarda hem de parlar de sol, però sempre amb la presència de núvols mitjos i alts que enterboleixen una miqueta l'acció del sol, però que avui no duraran precipitacions. Demà al matí ens llevarem en fred. Amb el pas de les hores augmentarà la nuvolositat i demà a la tarda esperem ruixats, especialment a les comarques de Lleida, sobretot l'àrea del Pirineu, al vessant sud del Pirineu, amb una cota de neu que estarà situada al voltant dels 2.200 metres aproximadament. Demà les temperatures seran una mica més altes que les d'avui, al centre del dia, però la nit continuarà sent bastant fresca.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
El cardenal Joan Josep Omella critica l'opacitat de l'enquesta que el Defensor del Poble ha inclòs en l'informe sobre els abusos sexuals que va presentar divendres al Congrés dels Diputats. El president de la Conferència Episcopal assegura que les dades que inclouen no són reals. De fet, lamenta que si fossin així, tots els membres de l'Església hi estarien implicats i deixa clar que no és així en cap cas. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. L'arcabisbe de Barcelona ha dit que la conclusió de l'enquesta no és lògica i ha reclamat transparència al Defensor del Poble. Omella ha recordat que no se sap quines preguntes van fer a la gent que va respondre a l'enquesta ni quin mètode van seguir. El cardenal també ha criticat que l'estudi no diu en cap moment la xifra que s'ha publicat en molts mitjans i per això s'ha qüestionat quin interès hi ha en dir-los.
Y esto es lo que habría que de alguna manera desmentir. ¿Qué es lo que hay con esa intencionalidad de vender esa cifra cuando sabe todo el mundo que eso no es así? Yo creo que queda evidente. Por eso yo salí con esa decisión así un poco estilo Omella, que digo yo, estilo pueblo. Esto es mentira, esto no corresponde a la realidad. Y el Defensor del Pueblo no da esos datos. O sea, ¿quién ha sacado esos datos?
Sobre l'enquesta, el secretari general de la Conferència Episcopal, César García Magán, ha recordat que hi ha un marge d'error de l'1%. Magán també ha dit que si les dades fossin reals, extrapolant les xifres al conjunt de la societat, hi hauria 4 milions i mig de persones que haurien sigut víctimes d'abusos sexuals.
En la roda de premsa que s'ha fet aquest matí posterior a l'Assemblea Plenària Extraordinària que es va celebrar ahir al vespre, el cardenal Omella ha demanat que es deixi de parlar de xifres i que el discurs se centri ara en les víctimes. En aquest sentit, la Conferència Episcopal reclama mecanismes per reparar totes les víctimes d'abusos sexuals i evitar, Pau, que es creïn diferències entre elles.
Sí, una reparació que els bisbes demanen que sigui integral, que inclogui acompanyament psicològic i espiritual per aquells que ho demanin, una feina que l'Església ja està fent i, com ella ha reivindicat, la Conferència Episcopal espera que les institucions públiques posin en marxa un mecanisme que inclogui totes les víctimes d'abusos en tots els àmbits. Si no és així, César García Magán ha assegurat que l'Església crearà el seu propi fons i seguirà treballant amb les víctimes.
Si se constituye un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas, que estaremos dispuestos a colaborar en ese fondo si hay una integración también de los otros aspectos, de los otros ámbitos donde hay abusos. Pero que si eso no fuera así, la Iglesia, como de hecho ya está haciendo, tendría su proceso de reparación integral para las propias víctimas.
El secretari general de la Conferència Episcopal ha remarcat que si només es reparen les víctimes d'abusos relacionades amb l'Església, el 90% de víctimes restants quedaran desemparades. Omella ha reconegut que la qüestió dels abusos sexuals és una xacra a la nostra societat i que des de que s'hi treballen al si de l'Església aquests casos s'han reduït.
Tot plegat són conclusions d'una assemblea plenària extraordinària de la Conferència Episcopal, on, per cert, s'havia convidat el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo.
Sí, però finalment no hi va poder ser per motius personals, tal com ha explicat el secretari general García Amagant. A la reunió sí que hi va participar Javier Cremades, soci del bufet Cremades Calvo Sotelo, que està elaborant l'informe demanat per la Conferència Episcopal. Com ha explicat García Amagant, Cremades ha demanat més temps per poder acabar el seu estudi, una decisió que prendrà l'Assemblea Ordinària que se celebrarà d'aquí uns dies, del 20 al 24 de novembre.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Passant de les 2 del migdia, tenim més qüestions sobre la taula. Atenció, perquè el govern de la Generalitat ha declarat l'excepcionalitat per sequera a 23 municipis de les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, que depenen de la capçalera del Llobregat. Ens ho explica des del Palau de la Generalitat la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El setembre i l'octubre han estat mesos menys plujosos del que estava previst i el govern ha decretat noves restriccions per la sequera. En aquest cas són 23 municipis del nord de Llobregat que engloben uns 16.000 habitants, entre ells Bagà, Castellà, Tenú o Sant Llorenç de Morunys. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, anuncia la mesura i fa una crida als ciutadans perquè no malgastin l'aigua.
Hi ha una unitat que ha canviat d'escenari, que és la capçalera del Llobregat i que afecta a 23 municipis de la comarca del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, amb una població de 15.000 habitants i que passa d'alerta a excepcionalitat.
D'excepcionalitat, que ja es va declarar fa 2 mesos a la unitat Ter Llobregat, implica restriccions al reg agrícola, industrial i urbà i, a més, es redueix la dotació mitjana per habitant i dia de 250 litres a 230. un apunt, perquè hi ha un municipi de la regió metropolitana de Barcelona, Vallirana, que ha demanat entrar voluntàriament a la fase d'emergència. De fet, el govern no descarta que al desembre tota l'àrea de Barcelona també hi acabi entrant.
Gràcies, Judit. Des del Palau de la Generalitat, Sequera a banda, s'acosta la data límit pel tancament del servei de dutxes que el Gimnàs Social Sant Pau de Barcelona ofereix a les persones sense llars. L'entitat ha anunciat que aquest dijous vinent ja no podrà obrir perquè encara no ha rebut la subvenció que els va prometre l'Ajuntament.
Els responsables del gimnàs lamenten que més de 200 persones es quedaran sense un dret universal perquè diuen que la ciutat no té capacitat d'absorbir aquesta demanda. Alhora alerten que la situació augmentarà el malestar al barri del Raval. La subvenció que reclama l'entitat ascendeix a 200.000 euros i els seus responsables recorden que els va ser atorgada fa mesos, però que encara no han rebut l'import al seu compte corrent.
I avui a les portes d'aquest tancament volem conèixer com ho està estan vivint els membres, els treballadors també d'aquest gimnàs Sant Pau amb el servei que ofereixen al sense llar, i per això podem saludar en directe a aquesta hora la seva directora, ella és la Lara Cáceres. Lara, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, el tancament és imminent o encara hi teniu esperances?
Mira, diuen que l'esperança mai es perd, no? La cosa és que si es produeix l'ingrés entre avui i demà i abans de dijous a les 8 del matí, doncs no tancarem. Obrirem, seguirem prestant el servei com hem fet ja fa bastants mesos.
Per què ha trigat tant a arribar aquesta subvenció? Com us ho ha justificat l'Ajuntament?
Ens diuen que és una qüestió de tramitació interna. És a dir, nosaltres vam començar a entregar la documentació per poder accedir-hi a l'abril. Vam fer diverses rectificacions que ens van demanar, etcètera, i al juny es va entregar l'última documentació definitiva i ens van dir que tot estava correcte, que per tant cap allà al juliol cobraríem. Del juliol vam passar al setembre, i del setembre estem a dia d'avui, a demà és 1 de novembre, i encara no hem cobrat. Les raons diuen que són tècniques, però no entenem com un servei així, per un problema tècnic, hagi de deixar de fer aquest servei a persones que ho necessiten tant.
La data de tancament, per què l'heu fixat en aquest dijous, si no rebeu aquests diners?
Mira, vam fer la setmana passada vam fer el que li vam dir, una caixa de resistència. Amb això volíem cobrir despeses de final de mes d'octubre, esperant que les subvencions arribaria. És a dir, que la gent, quan arribés el dia 1 de novembre, els treballadors poguessin tenir el mínim imprescindible, doncs, per fer front a les seves despeses, el lloguer, bueno, les despeses que tenim tothom, i també per poder fer front a la seguretat social de la cooperativa. I com qualsevol empresa ha de fer el pagament a la Seguretat Social amb l'afegit que si no estem al corrent de pagament d'aquesta Seguretat Social, nosaltres no podem accedir a d'altres subvencions i fins i tot se'n poden retirar algunes que hagin estat concedides de forma provisional. Per tant, creiem que era molt important a 31 d'octubre poder tenir aquests diners, esperant que l'ingrés d'aquests 16.000 euros fos de forma més o menys immediata, però per assegurar-nos la jugada. Hem decidit l'1 de novembre, el 2, vaja, perquè l'1 estem tancats perquè és festiu, hem decidit el 2 de novembre perquè és el temps que considerem necessari per tal de que a final de mes els treballadors puguin cobrar. És a dir, per tal de preparar un ERTO, has de preparar una sèrie de documentació, de justificacions, etc., i has de presentar aquesta documentació i que te l'aprovin. Per tant, són entre 15 i 20 dies.
D'acord, per tant, si dijous es fa efectiu aquest tancament, no rebeu l'ingrés per part de l'Ajuntament, a banda de la situació en què quedaran aquests treballadors que també preocupa, què passarà amb les persones sense llars que teniu ara mateix? Quina alternativa els hi queda?
Doncs nosaltres el que hem fet és donar-los les diferents espais municipals en els quals hi ha servei de dutxa. El que passa és que no hi ha cap a Ciutat Vella. En 5 espais a tota Barcelona i no n'hi ha cap a Ciutat Vella. Per tant, les persones o bé s'hauran de desplaçar, amb el que implica això, perquè, clar, són persones que no tenen recursos i, per tant, no poden conversar la targeta de metro com podem fer tu i jo. I és el que estem fent, derivar-los cap allà, però ja ens diuen que és que no podran anar a un servei de dutxes com el de Sarrià, perquè a Sarrià hi ha un servei de dutxes, a utilitzar aquest servei.
La Lara Cáceres, que és la directora del Gimnàs Social Sant Pau. Lara, esperem des d'aquí que pugueu rebre aquests diners en l'impàs d'entre avui i demà i evitar aquest tancament del Gimnàs Social Sant Pau. Segurament en seguirem parlant al llarg d'aquesta setmana. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia,
Just quan són un quart de cinc de la tarda, marxem a Madrid, que avui s'ha vestit de gala, ho dèiem abans, un altre cop amb els Borbons de protagonistes. Aquest matí la princesa Eleonor ha jurat la Constitució espanyola just el dia en què compleix 18 anys i, per tant, ja pot pujar al tron en cas de renúncia o mort del seu pare, el rei Felip VI.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Una jurada a la Constitució que, a diferència de la que va fer el seu pare l'any 1986, l'actual rei ha arribat a un Congrés dels Diputats molt fragmentat i amb forces absències destacades.
Sí, per un costat la dels seus avis, els reis emèrit Joan Carles I i Sofia, i de l'altre la dels ministres de Podem i Esquerra Unida i també els representants d'Esquerra, Junts, PNB i Bildu. Tots els presidents autonòmics han assistit a la jura d'Eleonor, excepte el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el lehendakari Íñigo Urkullu. L'acte de jurament ha iniciat amb un breu discurs de la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, que ha destacat que la jornada mostra el compromís amb les institucions democràtiques i el poble sobirà.
I de fet, ara fa uns minuts també ha parlat la mateixa Eleonor en un discurs on ha dit que ha demanat confiança als espanyols en la seva feina. L'absència també de líders catalans, com per exemple la del president Aragonès, és una mostra més que la monarquia no ha aconseguit reconciliar-se amb Catalunya, encara que l'ara ja successora de la corona, sempre que ha vingut aquí ha fet gestos, com ara, per exemple, fer els discursos en català. Les dades demostren que en una escala del 0 al 10 la monarquia espanyola mereix una confiança als catalans d'un 1,7 i només el 12% dels ciutadans que viuen a Catalunya la prefereixen com a model d'estat. Són dades que hem extret del darrer baròmetre que va publicar el Centre d'Estudis i Opinió. No marxem de Madrid perquè el PSOE preveu tancar aviat un acord amb les forces independentistes per poder convocar el ple d'investidura en els pròxims dies. Una entesa que també contempla registrar una proposició de llei aviat sobre l'amnistia.
Fons socialistes apunten que només queden els detalls de la negociació amb Junts a l'espera de tancar també l'entesa amb Esquerra i PNB. Els socialistes contemplen registrar, com deies, en els pròxims dies la llei d'amnistia conjunta amb Sumar, Junts, Esquerra, Bildu, PNB i BNG. Segons les mateixes fonts, la proposició de llei podria arribar al registre del Congrés abans de la celebració del debat d'investidura. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, preveu anunciar la data del ple aquesta mateixa setmana, possiblement coincidint amb la reunió de la mesa d'aquest divendres i amb l'opció de convocar el ple pels dies 7 i 8 de novembre.
Tot això després de la fotografia que es va veure ahir, la reunió mantinguda ahir a Brussel·les entre el president Carles Puigdemont i Santos Cerdán, membre del PSOE, sembla, per tant, que és una mostra més de que l'acord és més a prop que mai. Per això el govern de la Generalitat diu que és una bona notícia que hi hagi hagut aquest apropament entre PSOE i Junts, perquè la millor via per resoldre el conflicte polític de Catalunya és la negociació. Això s'hi ha referit aquest migdia a la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
El govern celebra que Junts hagi entrat de ple, finalment, en aquesta negociació amb el PSOE. Aquest govern, ho saben, ha defensat la negociació des del primer moment i considerem que és la millor via per fer avançar l'independentisme en aquest moment.
Canviem de qüestió, parlem ara de mobilitat. El servei de bicicletes compartides de l'àrea metropolitana de Barcelona, la M-Bici, s'ha fet servir 1 milió de vegades des que es va posar en marxa ara fa 10 mesos. Més de 20.000 usuaris ja s'hi han donat d'alta en el servei, que disposa de 2.600 bicicletes amb 230 estacions situades en 13 municipis de les comarques del Baix Llobregat i del Barcelonès.
Fins ara, els municipis on més s'utilitza aquest servei són Badalona, Viladecans i Cornellà. La previsió és que en les properes setmanes el servei també arribi a l'Hospitalet de Llobregat i que properament ho faci a Sant Adrià de Besòs. En una futura fase podrien crear-se també estacions en municipis de la segona corona, és a dir, sobretot al Vallès Occidental i en municipis com Cerdanyola, Sant Cugat o Montcada. Una futura pantalla serà arribar a la segona corona i a municipis també del Ripollet o Cerdanyola. Tot i que a dia d'avui els primers 30 minuts d'ús de cada viatge són gratuïts, no es preveu allargar aquesta bonificació més enllà del al desembre.
Per ser un servei de bicicletes que sembla que cada dia es fa més necessari, perquè avui s'ha patit una nova jornada de retards a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Avui la damnificada ha estat la línia R4 i des de primera hora del matí la causa dels retards ha estat una avaria en el sistema de senyalització a Sant Feliu de Llobregat i un robatori de cables a Martorell.
A hores d'ara es mantenen retards de 20 minuts de mitjana en tots els trens. Mentrestant, tècnics de DIF treballen per substituir el cablejat que s'ha robat a Martorell i que provoca també restriccions en la circulació de combois entre aquesta població i Sant Sadurní d'Anoia.
Per cert, que pel que farà l'alta velocitat, Barcelona tindrà dues noves connexions d'anada i tornada amb Sevilla cada dia gràcies a l'operador Irio.
La companyia oferirà una nova ruta que unirà les capitals andalusa i catalana amb 4 freqüències diàries, 2 d'anada i 2 de tornada a partir del 10 de desembre. La durada del trajecte s'estima en 5 hores i 45 minuts. La ruta s'aturarà a Saragossa, Madrid i Còrdoba. Aquests trens no faran parada a Tarragona fins l'estiu del 2024.
I en la plana social, més de 97.000 famílies catalanes ja s'han beneficiat del bo social tèrmic per pal·liar la pobresa energètica en persones vulnerables. Aquest bo es pot aplicar perquè surti més barat, per exemple, també el consum de calefacció i l'aigua calenta a casa.
El govern ha assegurat aquest migdia que enguany l'import del bo social tèrmic ha oscil·lat entre els 158 i els 797 euros en funció del grau de vulnerabilitat de cada llar i de la climatologia de la seva ubicació. A banda de les 97.000 famílies que ja han rebut aquest pagament, encara en queden 7.000 que esperen aquest ingrés. Finalment, 120 famílies han renunciat a l'ajuda.
I abans dels esports, encara un apunt. Atenció al que ha passat a l'Ametlla del Vallès, i és que han assaltat el domicili de l'alcalde, Jan Santaló, aprofitant que ell estava celebrant el ple municipal.
El batlle ha denunciat l'entrada de com a mínim dues persones al seu pis que li haurien regirat tota la casa. Es dona el cas que Santaló ja va ser víctima el passat mes de maig d'un assalt al seu cotxe on li van remoure la guantera després també de trencar un vidre. En aquell cas, encara era candidat a l'alcaldia i van trobar documents regirats, un dels quals tacats amb sang i una nota on s'hi llegia "Vamos a por ti". L'alcalde assegura estar preocupat.
Clar que em preocupa i clar que són moltes casualitats, a tots ens pot passar, però que ens passi durant un període de temps tan curt, doncs on li dona que pensar. A mi ara, per exemple, el que estàvem comentant amb els Mossos era que, ostres, doncs que potser han entrat, han volgut simular un robatori per col·locar-hi algun tipus de microfonia, per exemple.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
A aquesta hora, com sempre, obrim la informació esportiva avui amb el nom propi d'Aitana. Bon matí, la blaugrana, que ja és la millor jugadora del món pol.
La de Sant Pere de Ribes ha fet història aquesta nit. És la primera pilota d'or de bon matí que succeeix les dues consecutives d'Alexia Putellas. En el discurs d'agraïment, que ha fet en tres llengües, català, castellà i anglès, la migcampista del Barça ha recordat els tres equips de la seva vida i ha fet un agraïment explícit al president Joan Laporta per apostar pel futbol femení. Creu que el Barça és un referent al món i s'ha dirigit a la resta de jugadores presents a la sala per felicitar-les i instar-les a donar exemple dins i fora del camp.
Finally, congratulations to all the nominees.
Enhorabona a totes les nominades, perquè totes són grans jugadores, un model, i tenim la responsabilitat al camp i fora d'ell. Hem de ser més que atletes. Hem de donar exemple i lluitar juntes per un món més igualitari.
I en categoria masculina, per cert, l'ex blaugrana Leo Messi ha guanyat la seva 8ª i possiblement la que serà ja la seva última pilota d'or.
L'argentí ha dedicat el seu discurs a la gesta argentina i a Maradona, que hi hagués fet anys, però també ha tingut un record pel seu exequip, el Barça, qui ha lluat d'aquesta manera.
Tuve la suerte de, como hablaba Aitana antes, de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club, el mejor equipo de la historia, y eso hizo que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, que gane muchos premios individuales.
Per la seva banda, el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, ha guanyat el Premi Copa a millor jugador jove. El també madridista Vinícius Júnior s'ha emportat el Premi Sòcrates a futbolista més solidari, mentre que el Barça femení s'ha endut el trofeu a millor equip femení del món. Joan Laporta, Patrick Guijarro i Jonathan Giraldez han recollit el premi.
De futbol femení de l'année.
Vull donar les gràcies a l'equip i France Football per donar-nos aquest premi al millor equip femení del món. També vull donar les gràcies a tots els que arreu de tota la història del Futbol Club Barcelona han treballat molt dur per fer que el Barça femení sigui el que és avui. Penso en tots ells.
Erling Haaland també ha tingut el seu moment com a màxim realitzador de l'any en el còmput global de gols marcats tant amb el seu club com amb la selecció de Noruega, un mèrit que li ha valgut el trofeu Gerd Müller, just abans d'anunciar-se que el Manchester City repetia com a millor equip masculí. Dibu Martínez va ser coronat com a millor porter de l'any amb algun xiulet a la sala.
Una gala que no se'n va escapar i que també va deixar un incident masclista.
Sí, és que el cantant Rema va ser l'actuació musical del show mentre interpretava la seva gran cançó Calm Down, va baixar a saludar Alejandro Valde i seguidament va començar a saludar tots els futbolistes que hi havia asseguts a la primera fila, però esquivant a les jugadores del Barça que hi seien. Les xarxes s'han encès contra el cantant. No és la primera vegada que es veu un incident així a la gala de la Pilota d'Or. L'any 2018, el DJ Martin Solveig va preguntar a l'aleshores guanyadora del trofeu Ada Hegerberg si s'havia fet twerking.
I ahir tenen a bon matí que amb la Pilota d'Or sota el braç ja ha viatjat des de París i serà amb la selecció espanyola que s'enfronta avui a les 7 de la tarda a Suïssa en la quarta jornada de la Nations League.
Les de Montse Tomé poden fer un pas de gegant per classificar-se per la ronda final si guanyen avui. Actualment lideren el grup D després d'haver guanyat els seus 3 primers partits. Espanya té 9 punts, mentre que Suècia en té 6, Itàlia 3 i la Suïssa esperarà compten amb un ple de derrotes. Per a la seleccionadora Montse Tomé, no va la bada.
Es un rival que aunque hace poquito de un mes que hemos jugado contra ellas, lo tenemos bastante recientes. Planteamos el partido con la máxima exigencia, pensando que es un partido internacional y que hay que competirlo al 100%.
Tomé no podrà comptar amb Amayur, baixa per molèsties. Espanya ve de guanyar per la mínima contra Itàlia amb un gol de Geni Hermoso al minut 89.
I també en futbol avui comença la primera ronda de la Copa del Rei amb l'Espanyol, que debuta a la competició enfrontant-se al Mensajero, serà a les 8 del vespre.
El club blanquivau ja és a Santa Cruz de la Palma per encarar un partit sobre el paper molt assequible pels pericos. Luis García, l'entrenador dels blanquiblaus, ha demanat paciència després de la derrota contra l'Sporting i a les portes d'un altre partit contra un rival directe, l'Eibar.
Però jo no vull a cambiar, ni quiero cambiar la mentalidad de la gente. Yo lo único que hago es tratar de que mi equipo se exprese como me gusta, que los jugadores lo sientan, que los jugadores lo interioricen, que los jugadores lo desarrollen, porque creo que en muchos momentos lo hacen bien y es un proceso de crear algo. Ha habido otros equipos que mantienen a sus entrenadores cuando han pasado momentos regulares y han construido algo maravilloso.
Per la seva banda, el Girona jugarà demà contra el San Roque de Lepe. Mitchell insta l'equip i a l'afició a no confiar-se.
L'equip està supermotivat i ja he dit que és un partit important, molt important per nosaltres i que hem de continuar a la mateixa mentalitat de jugar per guanyar.
I parlem també de tennis perquè Carlos Alcaraz debuta avui al vespre al Masters 1000 de París.
Roman Safiulán s'ha classificat per segona ronda després de superar Müller en 2 sets per 7-6-6-3. Alcaraz debuta en aquest torneig, però amb molèsties encara als peus i als glutis, les mateixes que el van obligar a esborrar-se de l'Open de Suïssa.
En bàsquet avui arriba la jornada 5 de l'Eurocup i la penya buscarà retrobar-se amb el triomf contra l'Hamburg.
Buscant els badalonins recuperar sensacions després d'uns últims partits on ni el joc ni els resultats han acompanyat. Els catalans han perdut els 2 últims partits de Lliga contra el Morabanc Andorra i el Saragossa, mentre que el seu darrer partit a l'Eurocup va acabar també amb desfeta contra el Venècia. Carles Durant no podrà comptar ni amb el base Andrés Feliz, ni tampoc amb Brozianski ni Onuaku. Qui sí que hi serà és la nova estrella badalonina Kenny Cherry.
I acabem amb un apunt, i és que el Bascón ja acomiada del seu entrenador, el català Joan Peñarroya, per tornar a cridar un emblema del club.
Dusko Ivanović, el de Montenegro, encara la que és la seva quarta aventura a la banqueta de Bascònia, amb qui va debutar l'any 2000 i ha aconseguit 3 lligues ACB, 4 copes del rei i una supercopa. De fet, és l'entrenador amb més títols de la història de l'entitat. Actualment Bascònia és 8è a la classificació i acumula 5 derrotes consecutives.
Estel migdia.
Últim minut per la informació cultural que avui l'encapçala Bruce Springsteen i la seva E Street Band, que tornaran a actuar a Barcelona. Ho faran el 20 de juny de l'any 2024. Es farà parada a la capital catalana, serà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, després de fer 2 concerts abans a Madrid, els dies 12 i 14 de juny.
El cantant americà ha anunciat avui una nova gira mundial de 22 concerts que començarà a Cardiff el dia 5 de maig i acabarà a Londres el 25 de juliol. Les entrades per al concert de Barcelona es posaran a la venda el 14 de novembre a les 10 del matí.
I per cert que encara hi ha possibilitats, veient l'agenda de concerts del Bosc, que si s'esgoten aquestes primeres entrades hi hagi una nova data. I per cert que uns catalans que s'han inspirat molt en Bruce Springsteen per fer el seu nou disc s'han confirmat també que actuaran al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. M'han dit el seu nom abans, amb alguns hem encaixat les mans i passada mateix per aquesta emissora. Es tracta dels Escoltem de la Lut, Big Bang, a banda, que també s'han afegit en aquest cartell del Festival Vilanoví, la cantant Mar Pujol. I amb aquest ritme que donem al programa per avui per acabat, tornarem, recordeu, dijous a les 2 del migdia. Que vagi bé, bona tarda.